Les dues en punt. Bona tarda. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
La setmana ens ha deixat una notícia inesperada. L'Ontinyent es retira. Després de superar el Match Ball del passat hivern, semblava que, tot i les dificultats, l'equip valencià acabaria la Lliga. De fet, la plantilla ahir va fer un comunicat dient que la seva intenció, tot i no estar cobrant des de fa mesos, era la de seguir competint, però el club ha decidit baixar la persiana, cessar la seva activitat esportiva. Tal com està la Lliga a la part baixa, amb 9 equips, ara ja 8, malauradament, en un mocador de 4 punts, només faltava ara això, un enrenou d'aquest tipus. A l'espera de la resolució oficial, us podem avançar que, segons fonts de la federació, els resultats fins a dia d'avui es mantindran. Es farà el coeficient dels gols encaixats per l'Ontinyent i els últims 8 rivals de l'equip del Clariano guanyaran els partits sense jugar per aquesta diferència de gols. En uns minuts hi aprofundim, però és un nou contratemps pel Sabadell i encara podria haver estat pitjor. Algú dirà, home, una plaça de descens menys, i és cert, però l'Ontinyent ja estava dins d'aquesta zona de descens i en les últimes jornades encara havia de jugar contra el Mestalla i el Teruel, que ara tindran 3 punts extra sense jugar quan arribin aquelles jornades. Sigui com sigui, la classificació a dia d'avui no es toca, no queda alterada i no queda una altra via que centrar-nos en el que era el nostre dia a dia ja abans d'aquesta notícia i el que és la feina del Sabadell, guanyar el València-Mestalla. És cert que si haguessin invalidat els marcadors de la segona volta de l'Ontinyent, els arrequinats tindrien 3 punts més, els perduts al Clariano, però no queda un altre que seguir picant pedra, obviant el que hagués passat sí. Per exemple, estarien a 4 punts els arrequinats de la zona de descens directe. En tot cas, que la feina es faci als despatxos, però que no destorbi el que ha de ser l'objectiu de tots a hores d'ara, que és sumar d'una vegada per totes un triomf al camp.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González, al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell-Mestalla de diumenge amb tot aquest enrenou extra de l'Ontinyent i amb les estadístiques del partit. També tindrem Sabadell-Nord, Mercantil, derbi de waterpolo, bàsquet pia, OAR, la volta passant avui per Sabadell i atenció que felicitarem a un mite de l'esport local, a l'Enric Campos, alma mater del Creu Alta Sabadell Bàsquet.
I fora de l'hotel?
Parlant de bàsquet, el Barcelona Lassa s'ha assegurat la cinquena plaça de l'Eurolliga gràcies a la victòria d'ahir, 95-83 contra el Budućnost Montenegrí. Adam Hanga, amb 18 punts, va ser el millor dels blaugranes. Avui s'enceta la jornada 29 a primera divisió. El Girona rep a partir de les 9 l'Atlètic Club a Montilivi en un partit especial per Gorka Iraizoz, entre altres coses perquè Eusebio no podrà comptar amb el porter habitual Bono, baixa d'última hora per molèsties al gluti. I el Mirandés ha guanyat la Copa Federació ahir al partit de tornada jugat al nou municipal al Cornellà dels exarlequinats. Xavi Calm i Jordi López no van poder remuntar el 3-0 de l'anada a Anduba. El 2-2 d'aquest segon partit ha donat el títol a l'equip burgalès.
I a les xarxes socials.
Tot l'enrenou aixecat des de l'anunci de retirada de l'Ontinyent ahir a la nit. Des de jugadors acomiadant-se, aficionats enfonsats, rivals enviant ànims i experts en la categoria maleint que un cop més un equip tingui aquest trist final. Això d'una banda. De l'altra, la interpretació del ja famós article 77.2 del Codi Disciplinari de la Federació Espanyola, que qui el va escriure en el seu dia, la veritat, es va lluir. Han sorgit tot tipus d'interpretacions, fins i tot aquí a la redacció. La norma està redactada de tal forma que pots entendre una cosa o tot la contrària. De seguida hi aprofundim, però ens quedem amb els dos últims tuits, les dues últimes piulades de Ràdio Sabadell sobre el tema del tot aclaridores. El Sabadell no rebrà més punts dels que té i els últims 8 rivals de l'Ontinyent, sí, de seguida, com dic, més teca, però sí, com sigui, i des de la distància, ànims a tota la gent del Clariano, jugadors, tècnics, seguidors, especialment els que han passat per aquí per Sabadell, com Carlos Cravioto o els oients que cada any teníem allà quan hi havia Ontinyent, Sabadell, Sabadell, Ontinyents.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem, ja que la cosa estava trista, canviem radicalment de guió i felicitem a un jugador de voli sabadellent, que el Gerard Osorio, i també a un pilot de la ciutat, com el Marc Gené.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. Good,
5 minuts per sobre de les dues. De seguida entrem a fons amb el tema de l'Ontinyent, però evidentment és la notícia que marca les últimes hores de tot el grup 3 de segona divisió B i més en el cas del Sabadell. De fet, tot i que l'Ontinyent estigui a la part baixa, com hi havia encara 8 partits per jugar-se aquí, qui més qui menys està fent números, alguns perquè ja els va bé sumar els últims partits sense que els que ja han perdut algun punt pel camí el sumin, d'altres, com en el cas del Sabadell, que va perdre en aquesta segona volta allà al Clariano, perquè tot el contrari, necessiten aquells 3 punts per treure el cap de la zona baixa. Pau Vitori, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Incredulitat una miqueta, a la redacció davant d'aquest article. Gairebé no sé si començar per aquí o pel València Mestalla.
No, comencem per aquí, perquè, com diem, ha centrat bona part de la roda de premsa d'avui de Quico Ramírez i el post de la roda de premsa també. Hi havia el president Esteve Calzada seguint aquesta roda de premsa i al final d'aquestes declaracions de Quico Ramírez hem pogut parlar també una mica amb el president del Sabadell i es mostrava segurament com estem tots, no? Incrèduls per la redacció d'aquest article, per la diferència entre l'article A, l'article B, perquè existeix el B.
Mira,
si hi ha l'A...
Ho expliquem, segur que la gent ho entendrà perquè és difícil d'entendre, Ja us ho dic ara, que ha generat molts debats i en quant a comprensió lectora aquí ha generat un autèntic daltabaix. L'article que fa referència, això és el 77.2 del Codi Disciplinari de la Federació. El llegeixo literal i així extraieu també les vostres conclusions. Té dos apartats. La diu, siendo la competición por puntos, se respetarán todas las puntuaciones obtenidas por los demás clubs hasta el momento. És a dir, aquí tothom el que hagi jugat ja contra ells es respecten. Y en el resto de los encuentros a celebrar se dará por vencedor a los oponentes por el resultado de la media de goles encajados por el equipo excluido. Fins aquí molt bé, s'entén tot. És a dir, el que s'ha jugat es respecta, el que no es fa una mitjana de gols encaixats i aquest serà el marcador a partir d'ara. Ja va passar amb l'Huracán, 1-0-0-1 en aquella temporada. El problema és que hi ha un punt B dins del mateix article i que diu si lo fuere en la segunda vuelta, com és aquest cas, se aplicará idéntica norma en relación con los partidos correspondientes a esta, pero respetándose todas las puntuaciones conseguidas en el transcurso de la primera. L'argument al qual s'aferra el Sabadell, si hi ha un punt A i un punt B, implica que hi ha una diferència, no és el mateix, i aquest però, conjunció adversativa, implica que hi ha una diferència entre una cosa i l'altra. Ara bé, tot queda prou clar si agafem les paraules s'aplicarà la idèntica norma. Per tant, per mi, per exemple, jo era el que defensava malauradament que el Sabadell no sumaria punts com finalment serà. I sobretot, el que malauradament tant de bo que no és gairebé definitiu i va en contra dels interessos arlequinats és que ja hi ha jurisprudència, ja s'ha trobat la federació amb un carreró sense sortida com el que té ara entre mans. Va ser l'any 2012, l'Sporting Maonès es va retirar a principis d'any, entrada a la segona volta, es respecten els pocs partits jugats de la segona volta, incloent-hi un 0-0 contra el Gandia de la jornada 20, de la primera de la segona volta, no li donen 2 punts més als valencians, sinó que acaba 0-0, i a partir d'aquí fan el promig de diferència de gols, i a partir d'aleshores tots els equips que havien de jugar encara contra el conjunt menorquí, doncs guanyen per 2-0. Ràdio Sabadell ha pogut parlar, per cert, amb fonts federatives. Avui, ara fa una estona, amb l'assessorament jurídic de la Federació Espanyola, i el que podem dir és que fa una estona, en el moment que hem pogut conversar, mantenir aquesta conversa, no havien rebut encara la normativa, la notificació de la retirada de l'Ontinyent, i per tant, com que no l'havien rebuda, no es mullaven encara de manera definitiva i no havien pres cap decisió. Però remetien aquest famós article 77 del Codi, que sí, que és un enrenou, que té moltes interpretacions, que està redactat de manera confusa i que s'ho faci mirar qui ho va fer en el seu dia, però que ja ha estat utilitzat en alguna ocasió com aquesta del Maonès, del 2012 al 2019. No s'ha modificat aquest article i, per tant, segueix ben vigent i s'aplicarà exactament igual que va succeir en aquell moment. És a dir, que el Sabadell continuarà ben perdut el partit al Clariano que es va jugar i que a partir d'ara, encara que sigui un greuge, hi haurà 8 equips que sense jugar tindran 3 punts més que no pas al Centre d'Esports Sabadell. Bé,
i aquí les sensacions de la roda de premsa.
El problema en el cas del Sabadell és que hi han 2 equips, i encara podria haver estat pitjor,
imagina.
Que hi ha 4 o 5 equips aquí de pel mig. Hi han 2 equips, un el proper rival, València Mestalla, i l'altre, el Teruel, que encara no han jugat contra l'Ontinyent, i per tant, quan arribi la jornada del Mestalla-Ontinyent, Ontinyent-Mestalla, no recordo l'ordre, i en el mateix cas del Teruel, tindran 3 punts extra, i per tant és, per mi, un greuge. O sigui, jo trobo que la normativa, si la llegeixes a fons, crec que està molt enrevesada i és molt difícil d'entendre, però s'entén en el sentit que no beneficia el Sabadell,
però crec que és una normativa del tot injusta. Dit això, com ha caigut això, la nova
pilota? El que comentaves tu, hi ha incredulitat en el sentit de per què existeix l'article B, si ve a dir el mateix que l'article A. Només especifica que és el cas de la segona volta. Això per començar.
En això estic
d'acord. Hi ha la conjunció adversativa, el pro, aquest que també doncs pot portar equívocs. En qualsevol cas, el Sabadell té aquesta mateixa sensació que explicaves tu ara mateix, Adri, que els hi donaran per guanyats als rivals els últims 8 partits i no tocaran res més. I també hem de dir que presentarà, el club ja està ja a transmès en aquest cas als seus advocats aquesta problemàtica, el famós article 77.2.b, i presentarà al·legacions un cop es confirmi el que deies tu, aquesta notificació de l'Ontinyent a la Real Federació Espanyola de Futbol dient que ja no competeix més.
No és informació, és sospita, però entenc que d'altres clubs també de prestigi, com l'Atlètic Balears o com l'Hèrcules, que també estan afectats perquè van perdre punts contra l'Ontinyent, entenc que faran la mateixa reclamació.
Doncs t'he de dir que hi ha un punt d'incredulitat també entre el Centre d'Esport Sabadell, que ja s'ha posat en contacte amb els principals clubs afectats, diria que són 6 que han perdut contra l'Ontinyent en tota la segona volta. Això s'hauria d'acabar de revisar.
O perdut bé, o empatat, que s'han deixat
a un punt. Empatat, correcte. Al final aquí hi ha equips que es veuran perjudicats. I el Centre d'Esports s'ha trobat en aquesta situació de voler fer un front comú per poder presentar al·legacions, i hi ha incredulitat, ja ho direm bé, perquè hi ha clubs que no estaven al corrent fins i tot d'aquesta problemàtica amb l'article del Codi Disciplinari.
Que em truquen de Sabaon?
Sí, correcte. Doncs ha estat una mica en aquest sentit. En qualsevol cas, i ho ha demanat també el president Esteve Calzada, anem a centrar-nos en el partit.
Sí,
si guanyem el València Mestalla, ens oblidarem també en certa mesura d'aquest enrenou. El Sabadell, les opcions de salvació depenen d'ell mateix, de guanyar els partits que li queden. I en aquest sentit, també en roda de premsa, Quico Ramírez no s'ha volgut mullar sobre tota aquesta problemàtica.
No voy a dar ninguna opinión al respecto. Ya te digo, nosotros nos tenemos que centrar en ganar nuestros partidos y ya está. No, ya está. Nosotros fuimos allí y perdimos, desgraciadamente, y contra eso no se puede hacer nada. Es decir, hay que centrarse en lo nuestro, ¿no? Ya te digo, yo lamento sobre todo por el tema de los jugadores. Vicente Parra, se habla con él, con el entrenador, porque bueno, eso es realmente lo que al final deja huella, ¿no? Sobre todo en la gran afición o en el club, ¿no?, tan histórico como el Ontinyent. Yo creo que a mí lo demás, sinceramente, no me interesa.
Doncs queda claríssima la postura. Evidentment, com hem dit en començar, el primer de tot és que hi ha un club que tristament ha desaparegut per una mala gestió, i per tant una abraçada enorme, això no treu una cosa a l'altra, cap a la bona gent d'Ontinyent, que sovint ens ha tractat molt bé també quan hem anat allà, i hem tingut molts oients també que ens han escrit més d'una vegada a través de les xarxes socials. Clar, al final cadascú mira cap al seu malic, i un cop dius, ostres, quina mala jugada que toca digerir per l'afició de l'Ontinyent després de 90 anys d'història, però a veure com queda el meu Sabadell, el meu Atlètic Balears, el meu Hèrcules, aquí cadascú fa la seva lectura. Dit això, centrem-nos, si us plau, en el partit de demà passat contra el València Mestalla. De seguida escoltem també protagonistes del cantó valencià, però evidentment també hem de mirar cap a la infermeria, cap als sancionats. Tornen un parell de jugadors, però continuen havent unes quantes absències.
Sí, no hi ha Felipe Sanchón, una setmana més de baixa amb aquests problemes musculars que arrossega el jugador de Sant Boi, tot i que ha dit Quico Ramírez que la setmana que ve pot haver-hi notícies positives al voltant de la possible tornada de Felipe Sanchón. Evidentment seria tot una enorme notícia de cara a aquest tram final.
Creuarem els dits, tocarem ferro i el que calgui.
El que faci falta. No hi ha Mariano Konig, també a la fase final ja de la seva recuperació. No hi ha Arturo Rodríguez per sanció. Sí, són Fernando Pajarero i Pedro Capó, i per tant un Quico Ramírez que també tindrà més variants de cara a aquest partit, tot i que com és habitual doncs no ha donat pistes, i això ens farà una mica més complicat, jo crec, que aquesta setmana fer l'11 del Centre d'Esports Sabadell. Adri, en qualsevol cas, la roda de premsa de Quico Ramírez avui ha tingut un denominador comú i ha estat l'afició. Ha avançat fins i tot el tècnic tarragoní del Centre d'Esports la xifra d'entrades que s'han repartit ja fins al moment. Ha dit que se n'han repartit aproximadament unes 6.000 entrades.
És a dir, 1.000 més que ara fa 15 dies contra el Cornellà, i encara queden hores.
48 hores, correcte. I ha posat també en valor el paper que tindrà l'afició aquest diumenge.
Aunque llueva, yo creo que tiene que venir la gente, y de aquí quiero hacer ese llamamiento que este partido lo tiene que ganar la afición. Es que es fundamental. Es que, de hecho, en Levante también éramos más nosotros que ellos. Es decir, es que la afición se ha puesto las pilas, y esa es la realidad. Y eso hay que aprovecharlo.
Doncs ben clar, deia aquí Corremillas que l'afició fins i tot s'ha posat les piles en aquest sentit, com ja es va veure a Bunyol, per cert, ho deia al principi d'aquest tall de veu, hi ha previsió de pluja per diumenge, una cosa no treu l'altra i tenim aquesta
també
previsió.
També creuarem els dits amb això.
Perquè aviam si pot aguantar una hora dilluns que plogui com si s'hagués d'acabar el món, però diumenge almenys que respecti una mica i que pugui haver-hi una bona entrada a la nova Creu Alta i que no haguem de veure allò una imatge de paraigües i poca gent. En qualsevol cas, hem vist un Quico Ramírez avui també molt optimista, diu que ha fet un treball intens en els darrers dies per oblidar tot el que va succeir, sobretot el dia de l'últim partit a casa contra el Cornellà, va ser un desenllaç molt cruel, perquè evidentment tornem a entrar en l'argument dels últims mesos, estem davant del Sabadell de les dues cares, dèiem el Centre d'Esports 45 gols rebuts, València Mestalla 42, sí, però és que el Sabadell d'aquests 45, 12 només els ha rebut a la nova Creu Alta, per tant, és un equip completament diferent quan juga a casa. Y en aquest sentit veu l'equip amb sensacions molt positives.
Para eso estoy yo como entrenador. Tengo que absorber todo eso y tengo que intentar saber dirigir al jugador, saber orientar al jugador, hacerlo olvidar de ese gol en el último 95, hacerlo olvidar de ese 3-1 en el campo de Levante y centrarlo otra vez y meterlo en el modo competición, modo supervivencia, modo darlo todo, modo pelear. Bueno, pues yo creo que lo hemos conseguido, el equipo está ahora mismo en ese modo, ¿no?
Doncs aquest mode supervivència. Em quedo en les paraules de Quico Ramírez per un partit en un horari habitual a la nova Creu Alta.
Un horari habitual i un partit poc habitual perquè és una autèntica guerra, és una autèntica finalíssima, com hem dit ja aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell. Diumenge 5 de la tarda, aquest duel entre el Centre d'Esports Sabadell i el València Mestalla des de mitja hora abans. Avui més que mai recordarem aquí la prèvia, la millor prèvia a Ràdio Sabadell amb tots els protagonistes, amb les alineacions, escoltarem veus, la prèvia del partit amb el Sergi Parc, etcètera, etcètera. Però us ho recomanem més que mai per entrar en calor de cara a aquesta finalíssima de diumenge.
Gràcies, Pau. T'escolto d'aquí una estona amb les estadístiques. Fins ara.
Fins ara.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres, com és habitual, el València Mestalla no permet al seu entrenador ni tampoc als jugadors parlar amb els mitjans de comunicació, si no és en roda de premsa, només ho fan els mitjans oficials del club. Per tant, ens hem de conformar avui amb escoltar un petit fragment de VCF Ràdio d'entrada amb un dels golejadors en l'últim partit contra l'EGA, el lateral esquerrà Adrià Guerrero, que porta 3 mesos al filial valencianista. El de Blanes explica que, tal i com està ara mateix la classificació d'ajustada, tot pot canviar en qüestió d'una jornada.
Al fin y al cabo, es algo que tenemos presente, porque bueno, todos miramos la clasificación y si estamos al día sabemos que está todo muy igualado y que cada partido es una final, o sea que es eso, hay que sumar de 3 en 3 y darlo todo, porque sabemos que bueno, que de una setmana a l'altra podem haver molts resultats i variar molt la cosa.
El defensa català també ha parlat del Sabadell, un bon equip, diu, que no es troba allà on s'esperava, però com tants altres de la categoria. El lateral avisa que venen a la nova Creu Alta sense renunciar a res.
Vamos a ir a ganar con todos los partidos y sabemos que vamos a competir a todos los equipos y que siempre somos el Valencia, o sea que vamos a ir a por la victoria siempre. Que al fin y al cabo es eso, el Sabadell tiene muy buen equipo, igual que bueno, que otros rivales como por ejemplo Castellón, el Alcoyano, que al principio de liga parecía que no tenían que estar ahí, también están ahí metidos en la zona de descenso como nosotros. Pero al fin y al cabo en esta categoría sabes que con cualquiera puedes perder, a cualquiera puedes ganar, o sea que ya te digo que cada partido es una historia i nunca sabe lo que puede pasar.
No ha estat l'únic per això que ha parlat d'aquesta setmana, ho ha fet també un altre company de la línia defensiva com el central Hugo Guillamón. Recordem que el partit, com deia ara el Pau, enfronta les dues pitjors defenses de la Lliga. El Sabadell, 45 gols en contra en 30 jornades. El Mestalla n'ha rebut 3 menys, 42. I tot perquè ha tancat l'aixeta en els últims partits, perquè ja no només són els 7 punts dels últims 9, com deia ahir el Pau aquí a l'Hotel Suís, amb el tema de la dinàmica positiva dels últims rivals del Sabadell, és també la xifra de gols en contra, clarament reduïda, amb tan sols 2 dianes encaixades en aquests últims 3 partits. Guillamón explica que era clau reduir l'hemorràgia.
También la clave está un poco por ahí, en intentar encajar menos goles, porque sabemos que nuestro potencial ofensivo es grande
y si encajamos menos tendremos muchas más posibilidades de llevarnos los partidos.
I acabem amb l'entrenador, amb Txema Sanz. D'ell diuen els jugadors que ha portat tranquil·litat al vestidor des de la seva arribada, que no noten cap pressió tot i estar jugant-se al descens, i el tècnic també ha repartit elogis cap a la plantilla. Afirma Sanz que sense gairebé baixes arriben amb molta competència aquí a Sabadell i així l'equip, diu, acabarà sortir-ne beneficiat per molt que costi triar l'onze.
Es fundamental tenerlos a todos, todos suman, todos hacen equipo. La verdad es que cada vez me lo están poniendo más difícil porque el jugador que sale, el jugador que compite, juega fenomenal y eso es, bueno, siempre es bueno para el entrenador, ¿no? Que tenga ese, que la gente que no está participando asiduamente eleve el nivel, apriete y haga ver a los que están teniendo la suerte de participar más que ojo, que hay que apretar porque el que tengo al lado compite también como yo, ¿no? Eso siempre va a ir en beneficio del equipo, ellos lo saben.
Txema Sanz, l'entrenador del València de Mestalla, en declaracions a UBCF Ràdio. Ens hagués agradat, com comento gairebé cada cop que ens trobem amb un perfil del club com aquest, saludar-lo en directe com fem amb la resta d'entrenadors. I com cada divendres, repassem també les estadístiques prèvies d'aquest Sabadell-Mestalla. Ho fem en aquest tram final de Lliga de manera més picadeta, més ràpida, enviant-li, per cert, una abraçada també al Miguel Ángel Rodríguez, al Pau Vitori, és qui ens acosta avui les quatre dades imprescindibles d'aquest partit contra el Mestalla.
El llibre de registre.
Els precedents.
35 partits oficials entre Sabadell i València-Mestalla. 12 victòries arlequinades, 13 empats i 10 derrotes, amb 41 gols a favor i 40 en contra. En Lliga serà la 16a visita del filial valencianista a la nova Creu Alta. En les anteriors, 6 victòries arlequinades, 5 empats i 4 derrotes, amb 15 gols a favor i 14 en contra. A més, el centre d'esports encara no ha estat capaç de guanyar el València-Mestalla aquesta dècada. Els 8 anteriors partits, tant a Paterna com a Sabadell, van acabar amb 4 empats i 4 derrotes. L'última victòria data del 20 de setembre del 2009. El conjunt arlequinat es va endur el triomf per 2-1 amb els gols de Pepe Castell i Juvenal Etjogo. A les files del Xe, per cert, Isco Alarcón.
Com arriba el centre d'esports Sabadell a aquesta cita?
El Sabadell és 15è classificat amb 33 punts, 8 victòries, 9 empats i 13 derrotes, amb 29 gols a favor i 45 en contra. 22 punts també a la nova Creu Alta d'aquests 33, 5 victòries, 7 empats i 3 derrotes, amb 14 gols a favor i 12 en contra. A casa, el centre d'esports encara no ha perdut en aquest 2019. Ara bé, el balanç és d'una única victòria i 5 empats. Després de la derrota a Bunyol, es manté aquesta sèrie de 9 partits sense guanyar. Derrota fora de casa, empat a casa, derrota, empat, derrota, empat, derrota, empat i derrota. El Sabadell segueix sent el pitjor equip de la segona volta, empatat a 7 punts amb l'Alcoyano.
I el València-Mestalla?
El València-Mestalla és 18è amb 31 punts, 7 victòries, 10 empats i 13 derrotes, amb 37 gols a favor i 42 en contra. Fora de Paterna, sumant 14 punts, 3 victòries, 5 empats i 7 derrotes, amb 18 gols a favor i 22 en contra. Diumenge s'enfrontaran els dos equips que més gols han rebut aquesta temporada en el grup tercer i els únics que superen la mitjana del gol per partit, als 45 del Sabadell i als 42, com hem dit, del filial valencianista. Després de 3 derrotes consecutives, el conjunt de Txema Sanz ha enllaçat 3 partits seguits sense perdre, l'1-0 contra el Castellón, l'1-1 a Alcoi i el 2-1 contra l'Egea.
L'àrbitre del partit.
Xiularà el partit el gallec Rubén Eiriz Mata, 39 anys i primera temporada en la seva segona etapa a segona B. Els 4 anys anteriors va estar dirigint a segona divisió. De fet, té 3 precedents amb el Sabadell, tots 3 l'any del descens de segona a segona B, el 2-2 a casa contra les Palmes, el 2-0 al camp del Betis i el 2-2 de la darrera jornada contra l'Osasuna. Per tant, 2 empats i una derrota. Amb el València-Mestalla, en canvi, no té cap precedent fins a aquesta data d'avui. Aquest serà el seu 12è partit arbitrat aquesta temporada. Fins al moment, 10 de Lliga i un de Copa, amb 4 victòries locals, 6 empats i un únic triomf visitant. La seva mitjana és de gairebé 5 grogues i mitja per partit i 0,4 vermelles.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hotel Suís. Kiki Jackie Chan.
5 minuts.
minuts, una mica més, i creuem l'equador del programa. No deixem encara el futbol. Si al centre d'esports baixem a la primera catalana, perquè el Sabadell Nord afronta diumenge un duel vital. Si vol aspirar a la tercera plaça, els arlequinats reben el Palamós, que és qui ocupa aquest tercer lloc amb 6 punts més. Els de Quico Díaz, si recordeu, la setmana passada van arribar a estar a tan sols 3 punts dels empordanesos abans de l'ensopegada a Manlleu. Tot i estar ben a prop, el capità Josep Pinyol encara parla de permanència.
El primer és assegurar punts, i que és veritat que sempre has de mirar sempre el mig ple i no el mig buit, i clar, sempre fa il·lusió pues, mirar-te la part de dalt, i bueno, ja estem allà en una posició que sí, que no pots tampoc encantar, però bueno, nosaltres, ja et dic, si seguim en aquesta línia, no crec que tinguem gaires problemes per assolir l'objectiu.
El partit serà contra un històric, el degà del futbol català, que amb l'exarlequinat Javi Salamero a la banqueta lluita per tornar a tercera divisió. Per qui és el rival, i sobretot perquè volen ser ambiciosos i lluitar també per aquest tercer lloc, Josep Pinyol ha parlat de l'extra de motivació que hi ha dins del vestidor de Can Uriac.
Nosaltres intentarem com cada setmana sortir a guanyar, tampoc ens hem de posar més pressió de la que hi ha, però sí que és veritat que ens fa especial il·lusió, pues el Palamós a casa es veurà un bon partit, un històric a casa davant de la nostra gent, que segur que apretaran, i home, seria molt maco guanyar el Palamós la setmana que ve a casa.
Ben atents també al resultat per veure qui s'emporta la baralla particular després de l'1-0 de la primera volta favorable als palamosins. Diumenge es preveu aquest enfrontament del voltatge amb una tercera plaça en joc que podria donar la possibilitat d'ascendir al partit, com és habitual, a 11:45 al municipal de Can Uriac. I el Mercantil té demà una nova oportunitat per no complicar-se la vida en accés a la Lliga Nacional Juvenil. L'equip graciant visita les 4 al Vilaseca, separat per tant sols 2 punts. El conjunt dirigit per Carlos López és desè, mentre el Vilaseca és 11, un lloc per sota. Per tant, no tenen marge d'error si volen com a mínim mantenir aquesta plaça i també la baraix després del triomf per la mínima al partit jugat a Raona Marinals. Ivan Caballero, capità mercantilista, espera un partit ajustat veient que tenen perfils i maneres de jugar similars.
Crec que serà un partit guapo perquè, bueno, és el que tu dius. Estem els dos equips en la mateixa posició, més o menys, i som molt semblants al sentit de que pues, bueno, els dos sabem com juguem, sabem el que juguem, sabem el que tenim i pues, bueno, un equip molt físic i molt, molt treballat, també.
A les 4 arrencarà demà el municipal de Vilaseca, aquest duel directe a la zona mitjana de la Lliga Nacional Juvenil. Una aturada en el camí, 4 consells de publicitat del Toni González. A la tornada tenim aquí a una autèntica referència del bàsquet de casa nostra, que avui està d'enhorabona. No és una final de Champions, però gairebé.
La setmana que ve ja sí que ja és la finalíssima i ja s'ha acabat. Ara ja sí que ja hem de saber on estem tots i remar tots junts, això està clar.
Ara cada partit és els punts, mira la classificació, mira els estats. O sigui, començar a mentalitzar, preparar les cames, preparar el cap i preparar la lluita de la setmana que ve, que serà èpica, i a més juguem a casa i allà tenim que trincar tot.
Sabadell en joc.
Una victòria ens allunya del perill. Una derrota ens fica en descens. Diumenge ja no valen més excuses. A partir de 4:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, València Mestalla.
Hola, sóc Iker Hernández, jugador del Centre d'Esports Sabadell, i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 mesos dels partits.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Històries dels diners.
Aquilar o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Ladies and
gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada, carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa, amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Sí. 7 segons i 2:45 de la tarda, la Fundació del Bàsquet Català organitza avui una nova edició, la número 26 de la Festa Històrics del Bàsquet Català. Serà a partir de les 8 a l'Hotel Catalunya Barcelona Plaza i amb la presència entre els guardonats de l'Enric Campos, del president de l'Alma Mater del Creu Alta Sabadell Bàsquet, que rebrà un merescut distintiu. Enhorabona, Enric Campos, com estàs? Bona tarda.
Doncs moltes gràcies, molt bé.
A veure, molt bé, sí. Que d'entrada, com i quan vas assabentar-te, et van comunicar que estaves entre la llista de premiats?
Bueno, la veritat és que em vaig portar una sorpresa perquè em va arribar una comunicació per escrit i en principi pues, la qüestió ha sigut una sorpresa i després pues, bueno, d'agraïment per aquest honor, m'entens el que vull dir? Però, tinc dos sentiments... enfrontats, diguéssim.
Clar, al final és una trobada, és un sopar sí. De vells amics i per tu, clar, el fet de ser guardonat en aquest context m'imagino que és més especial encara.
Sí, perquè portem molts dels guardonats els conec, perquè són uns 14 o 15 i hem tingut, doncs, bueno, no en aquest món del bàsquet ens coneixem tots, no? I llavors, doncs, bueno, donarà la casualitat que saludaré a gent que fa molt de temps que no veig, o sigui, em fa il·lusió, vaja, sí.
L'Enric és d'aquelles persones que han centrat la seva vida sobretot en la vessant formativa. Avui hem volgut saber una mica més a fons la importància de la teva trajectòria, per la qual se't valora avui. Et sona el periodista sabadellenc vinculat al club i al bàsquet en general, Albert Robledillo, oi?
Me'n sona bastant, sí.
Bastant, no? Doncs mira, això és el que ha dit avui sobre la figura d'Enric Campos.
La ciutat de Sabadell va tenir la gran sort que l'Enric Campos va decidir, per circumstàncies de la vida, posar al servei de tota la comunitat els seus grans coneixements basquetbolístics i també, diria jo, d'emprenedoria. L'impacte que ha tingut en la ciutat al llarg de més de 20 anys al capdavant del Creu Alta Sabadell és incalculable. Primer de tot perquè ha posat totes les facilitats del món a desenes de milers de nens i nenes a que puguin practicar esport. Tan senzill, però a la vegada tan difícil com això. Segon, perquè en el món de l'esport és molt difícil trobar algú que avantposi la seva visió de ciutat i comunitat per sobre d'altres interessos, competitius o de qualsevol altre tipus. I tercer, perquè hem estat molts els que ens hem aprofitat de la seva saviesa. No només amb els nens i els pares, l'Enric ha marcat a moltes generacions d'entrenadors i monitors amb els seus consells, que moltes vegades han transcendit de l'esport. Parlar amb l'Enric Campos, encara que fossin 10 minuts, allà en el despatx sense finestres de Cal Balsac, era una dosi d'optimisme i positivisme, i una lliçó constant que amb ell, amb les seves anècdotes, les seves idees i el seu sentit comú, la vida i l'esport poden ser meravellosos.
Què et sembla, Enric?
Home, que m'aprecia molt. No, això està clar.
Alguna cosa bueno, deures fet, també.
El sentiment és mutu. O sigui, l'Albert ha estat amb nosaltres molts anys i ara, pues, bueno, és un referent en la comunicació del bàsquet. O sigui, està a Radio Ciutat de Badalona. En fi, molt agraït.
Ha plogut, des dels inicis del Creu Alta.
Sí, 21 anys, concretament. Aquest any vam fer el 20è aniversari. L'any passat, i ara, doncs, 21 anys, que Déu-n'hi-do, sí, el temps corre molt.
Va ràpid, sí, és veritat, això va molt ràpid.
Va molt ràpid.
Una altra veu autoritzada, Enric, per parlar del tema, és l'Agustí Forrellat, no creus?
Home, bueno, ha sigut ell sí que ha sigut l'alma mater del Creu Alta, i és encara.
Directiu del conjunt arlequinat, expresident, i també ha volgut sumar-se a aquest reconeixement públic que avui t'estem fent.
Hola, amics de Ràdio Sabadell. M'heu demanat que parli una mica del meu company Enric Campos. Per mi és merescut el reconeixement de la federació, perquè crec que ha fet una gran feina tant aquí com a Badalona. Definiria l'Enric com un bon amic, company, i gairebé et diria que com un pare per mi. Moltes vegades ens confonen, tot i que el seu fill Eduard, que ara mateix és company també del Creu Alta. El vaig conèixer fa més de 20 anys al Pati dels Maristes. El seu fill jugava a futbol, i d'això me'n vaig aprofitar perquè mentre el seu fill jugava a futbol ens venia a veure com fèiem els entrenaments en el pati i així vam començar a tenir una bona amistat i a parlar molt de bàsquet i se'ns va córrer doncs, juntament amb altres persones la idea de formar el club que actualment és el Creu Alta Sabadell Bàsquet. Amb els companys de l'escola Maristes, Salesians, amb els amics d'Armand Quiles i Lluís Lindo i companyia vàrem fundar el que és ara el club on estem l'Enric i jo i que formem part del barri de la Creu Alta. Van començar amb 80 nens i ara estem al voltant dels 400. Molta culpa d'això en té l'Enric, ja que aquesta filosofia la va portar ell de la penya, on va estar director tècnic durant 18 anys i va acabar amb un rècord de gairebé 800 nens i nenes. el mèrit crec que se'l mereix ell tant aquí com allà. El Creu Alta tothom l'estima i el respecta, els nens l'adoren. Quan explica alguna cosa, els nens l'escolten embadalits. Ha tingut moltes oportunitats d'estar en altres clubs, però ell sempre li ha agradat treballar a la base i mai portar equips de nivell gran, tot i que ha tingut l'opció de fer-ho. Jo el consideraria un professor de bàsquet, una persona que li encanta treballar amb els nens i explicar-los coses. La seva filosofia ha marcat el camí del Creu Alta. Bàsquet per tothom, inclusiu, de nens i nenes, obert a tothom. Aquest fet ha sigut que molts nens i nenes que volen començar bàsquet, sense dubte, venen amb nosaltres gràcies a el que ell ha implantat al nostre club. D'anècdotes te'n podria explicar mil. Jo recomano a molta gent que se senti amb ell a parlar, perquè realment et pot explicar moltíssimes i molt bones. El seu caràcter afable fa que sigui molt proper. Et pot explicar des que vas fer el seu primer campus de bàsquet a Espanya, que el va fer a casa seva, a Badalona. Va tenir grans entrenadors, molts d'ells han arribat a l'elit, com per exemple l'Aito García Reneses, que el va tenir al principi. I després la relació, gran relació que té amb molts exjugadors, sobretot a l'època daurada de la penya, com els Margall, el Jofresa, el Morales, etc., on la relació amb ells va ser molt propera i fins i tot doncs, va compartir el Campionat d'Europa amb tots aquests jugadors. Se l'estima molt la gent del Creu Alta i des d'aquí vull aprofitar per felicitar-lo pel premi d'avui i per tota la tasca que ha fet durant aquests anys de part dels companys de la Junta, dels pares, de les mares i dels nens del Creu Alta, que realment ho celebrem.
Doncs l'Agustí Forrellat, una veu més que autoritzada del Creu Alta també donant-te l'enhorabona per aquest guardó. Clar, al final, Enric, la teva experiència a la penya ha estat clau, no?, també per entendre com ha avançat aquest projecte del Creu Alta
a
Sabadell.
Bueno, a la penya vaig estar molts anys, primer com a jugador i després portant l'escola, i bueno, la meva idea ha sigut sempre la mateixa, no? És el que ha dit una mica l'Agustí, no? Obrir el bàsquet a tothom, els que són molt bons, els que no són tant, els que són molt alts, els que són... O sigui, obrir el bàsquet a tothom que vol participar, en definitiva. I molt agraït a l'Agustí per les paraules, això per descomptat.
Parlava de mítics del joventut amb els quals vas coincidir ara, l'Agustí. Amb alguns
sí.
Guardes relació encara, oi?
Bueno, clar, és que, per exemple, el Tomàs Jofresa, i el vaig ser entrenador d'ell, del Ferran López, molts, el Montbrú, el Pau Ribas, ara que està en el Barça, bueno, molts, he tingut moltíssims de jugadors, molts.
Tu te'n recordes el programa aquell de la tele que es deia Sorpresa, Sorpresa?
Sí, una mica,
doncs,
sí.
Doncs estic recordant-lo, em sento per un moment el presentador ara mateix. Ha estat el primer nom que ha dit quan he parlat de la penya. Tomàs Jofresa, mite del joventut, què tal, com estàs? Benvingut a Ràdio Sabadell.
Hola, què tal? Com esteu tots?
Ara confessarem una anècdota. Va dient, ostres, de fons l'Enric Campos, perquè evidentment no s'esperava tot això. L'anècdota és que hem parlat de tot plegat amb l'Agustí, quan ha sorgit la possibilitat de tenir també un àudio teu del Tomàs Jofresa. Has dit, no, jo vull ser-hi en directe, jo vull comentar-li quatre coses a l'Enric en antena, o sigui que tot teu.
Bueno, en primer lloc, l'Enric sap l'apreci, el carinyo i l'admiració que li tinc. Jo penso que mai les coses són en una sola direcció, sinó que afortunadament quan hi ha una pressa cap a algú sempre és en doble direcció. Jo m'he sentit molt admirat i molt respectat per l'Enric i probablement no puc mai ometre, quan parlo de l'Enric, pensar amb el 17 d'octubre de l'any 86, del 1986, quan jo estava entrenant al migdia, tècnic individual amb el Miquel Nolis a la penya, a la plana, i va ser el dia, a la una i mitja, va ser quan el Samaranch va dir la mítica frase de a la Vila de Barcelona, anunciant els propers Jocs Olímpics, que serien, la seu seria a Barcelona. En aquell moment, just abans de començar l'entrenament, amb el Miquel Nolis, l'Enric Campos, amb el Juan Morales, el Carles Ruf, Dani Pérez, que també estaven presents en el bar de la plana, i vam veure aquest anunci, l'Enric Campos em va dir en aquell moment, l'any 86, jo tenia 16 anys, duia 4 anys a la penya ja, i em va dir, tu estaràs a aquells Jocs Olímpics. I jo, amb tota la passió, amb totes les visions que tenia del món del bàsquet, amb tota la força, però també amb totes les dosis de realitat, sabent que allò era un impossible, arribar a ser jugador de la penya o de la secció espanyola, li vaig dir, què dius, per favor, què dius, Enric, estàs boig?
La vas clavar, Enric?
La realitat és que l'any 92 el Díaz Miguel em va seleccionar per la preselecció, va ser un mes i mig molt dur d'entrenaments i al final vaig ser un dels 12 components dels Jocs Olímpics. Bueno, amb això què vull dir? Amb això què vull dir? Que l'Enric sigui un adiví? No, però l'Enric ha sigut el visionari més important dels nostres temps, de l'època moderna, amb la configuració i creació d'escoles de bàsquet, de campus, i permeteu-me que continuï xerrant a l'Enric, just a l'època que jo ja jugava al primer equip, em va proposar, diguéssim, formar part amb ell dels campus que ell ja organitzava feia anys de la penya i els campus d'Ari Negre, i vaig estar diversos anys amb ell viatjant amb quilòmetres amb aquell Opel Kadett que tenia i vaig aprendre tot el que aplico ara quan organitzo els campus i les estades d'estiu de bàsquet aquí a Ferreries, a Menorca, on visc, o a altres indrets d'Espanya. Per tant, el que li està passant a l'Enric, els reconeixements aquests que està tenint, per mi sempre seran pocs. És una persona que admiro, i no només a nivell professional, a nivell del seu ofici, que és el bàsquet, sinó a nivell personal, a nivell humà. A mi m'ha portat moltes coses i durant tots els anys que vaig ser jugador de bàsquet, bueno, vaig escoltar moltes coses de l'Enric que em funcionaven molt.
Enric, torn de rèplica, bueno, què li dius?
No, escolta, m'ha deixat boca, bueno, torçat ara. Ara, no, pues, molt agraït, Tomàs, jo ja ho sé, que és un sentiment, una relació mútua, l'admiració que jo també tinc, perquè s'ha de dir que quan jo li vaig dir això al Tomàs, que estaria en els Jocs Olímpics, el Tomàs tenia unes condicions innates per aquest joc, que a mi em van fer pues, expressar-li aquest... que segurament era un desig en aquella època, no?, que arribés a ser un jugador internacional, perquè el Tomàs sap exactament com pensava jo d'ell en la part tècnica, no? I bueno, i la vaig encertar. Mira, amb molts altres m'he equivocat, però amb tu la vaig encertar.
La va clavar, la veritat és que sí. Tomàs Jofresa, gràcies per entrar en directe a l'Hotel Suís. Una abraçada enorme.
Gràcies a tots, gràcies.
I Enric, simplement avui ha estat un petit tastet del que tindràs a la tarda, un dia d'emocions al d'avui, ja veus?
No, segurament segurament aquests testimonis igual són superiors als que tindré per la nit. El del Tomàs, el de l'Agustí i el del Roble, per mi també m'han deixat una mica tocat.
Doncs ben merescuts, la veritat, després de tants i tants i tants anys pencant per intentar formar jugadors i persones i, com deia també l'Agustí, obrir la porta a tothom i que la gent gaudeixi del bàsquet, siguin alts, baixos, la toquin o no la remenin gaire. Una abraçada enorme a gaudir,
Adrià,
de l'acte d'avui.
Gràcies a tu també, Adrià.
Un plaer, ja ho saps. Vinga. Cuida't molt.
Vale, adéu.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
S'acaben les rebaixes de Botiga Zeta.
Oh.
Però no del tot, perquè del 6 al 26 de març tens els Denim en promoció. Diferents models a triar. Texans per als més petits per només 9,99 €. I per als més grans per 12,99 €.
Digues que has escoltat aquest anunci i tindràs un regal exclusiu.
Botiga Zeta, a Sabadell, passeig de la plaça Major 46.
Gol! Els partits
del Sabadell com t'agrada viure'l. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres converses de les que fan il·lusió, eh? La de l'Enric Campos, avui guardonat en aquest sopar dels clàssics, dels que porten anys i anys, dècades, treballant pel bàsquet de casa nostra. Canviem de qüestió, parlem d'handbol. Dani Peiró ha deixat l'Oar Gràcia. Això sí, ho fa per marxar a l'elit, per marxar a la Lliga Sobal. Els verdiblancs es queden sense una de les seves referències, una peça clau en el tram final de la Lliga, just abans del duel directe de demà contra la Roca. El lateral fitxa pel Frigoríficos del Morrazo, Balomán Cangas. Després d'haver-hi estat entrenant uns dies amb l'equip gallec. Allà jugarà tant amb el primer equip, sota les ordres de l'ex graciec Magí Serra, que de fet ja l'havia trucat per l'Oar quan estava jugant al Cerdanyola, i també jugarà amb el filial, que milita Primera Nacional i que lluita per no descendir. El ja ex graciec que explica així la seva marxa, Dani Peiró.
Les oportunitats aquestes no acostumen a venir gaire i quan venen s'han d'intentar aprofitar. Llavors, el que va passar va ser, això fa un mes van contactar amb mi, jo em van demanar una resposta ràpida, vaig dir que sí, que volia com a mínim anar a provar i tal, i llavors, al cap d'una setmana o així, vaig anar a provar 4 o 5 dies. I bueno, resulta que per certs motius aquí hi ha hagut un jugador que una mica indisciplinat, que no acabava d'estar bé amb l'equip, que ha decidit marxar, i justament he entrat jo a jugar a la meva posició i justament ha sigut la gota que ha ajudat a fer això possible.
Peiró també entén que la decisió pugui fer mal a l'Oar Gràcia en matèria esportiva, ja que la marxa arriba faltant 5 jornades pel final, però creu que amb l'equip salvat i sense opcions d'arribar als dos primers llocs era el moment de poder provar aquesta aventura. Un Peiró que ha agraït el tracte que ha rebut del Gràcia i del seu president, Salvador Gómez, que diu l'ha ajudat en tot aquest procés. De fet, marxa al lateral conscient que deixa ben obertes les portes del pavelló municipal de Gràcia per un futur hipotètic retorn. Des del Gràcia, el tècnic Gerard Gómez entén també la decisió personal de Peiró d'aprofitar l'oportunitat, però no comparteix, diu, les formes de l'equip gallec, especialment pel moment en què arriba, quan només queden aquests 5 partits per acabar la temporada. El Gràcia, 6è classificat, ja sense Peiró, afrontarà demà a les 8 un partit clau contra la Roca, que és un lloc per sobre. Gómez creu que la defensa serà decisiva, diu, si els verdiblancs encaixen pocs gols, tindran moltes opcions de victòria.
La clau del partit torna a estar en ser molt forts darrere, en estar molt ordenats, en saber què toca fer en cada situació i en tornar a deixar-los per sota dels 22 gols, que al final és el punt sobre el que podem fer més mal.
Si els de Gerard Gómez i Cesc Borrell surten victoriosos demà a les 8 al carrer Bocatxó, aconseguiran escalar fins la 5a plaça.
Hotel Suís.
Minuts i les 3, marxem cap a la ronda Zamenhof. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Millor no llegeixo el paper que m'has preparat, oi?
Millor no el llegeixis. Bé, en tot cas...
Anem a parlar de ciclisme. Avui toca la volta, toca parlar d'aquesta 5a etapa que passa pels carrers de Sabadell. Ara m'imagino que ambient 0 perquè està previst cap a... un quart i cinc minuts de 5 de la tarda és quan ha d'entrar el pilot per aquí per Sabadell, oi?
Exacte, i els carrers no es tallaran fins cap allà 3:45, és a dir, d'aquí poc més de mitja hora, i nosaltres ens trobem a un dels punts més interessants del pas d'aquesta etapa per la ciutat, a l'altura del número 111 de la Ronda Zamenhof, que més o menys és a la ronda amb carrer de Roca, perquè aquí es farà l'esprint intermedi, per la qual doncs, podem veure una disputa d'alguns ciclistes per agafar aquests punts de la regularitat. El pilot vindrà de Castellar del Vallès, entrarà per la carretera de Prats de Lluçanès. Allà veurem, per cert, la caravana publicitària de la volta, amb els Mossos davant amb una bandera vermella indicant que el pilot ja s'acosta. I des d'allà ja encararan cap a la ronda de Zamenhof, on es farà aquest sprint intermedi que hem dit, agafaran el carrer Prat de la Riba, giraran a esquerra per Rafael Casanova, passeig Can Feu, plaça del Mil·lenari, i des d'allà sortiran en direcció Rubí per acabar l'etapa a Sant Cugat. Com hem dit, els carrers es tallaran cap a 3:45, més o menys fins les 5 de la tarda, també depèn del ritme que porti el pilot, que, com has dit, arribaran aquí a la ciutat cap a un quart de cinc o dos quarts de cinc de la tarda, més o menys. Pel que fa a les recomanacions, des de la policia municipal, amb la veu de Pere Avellan, dona les alternatives per tots aquells que no tinguin més remei d'agafar el vehicle privat.
És important destacar i recomanar tots que durant aquest horari de dos quarts de quatre fins a les cinc, doncs, evitem o recomanem evitar desplaçaments en vehicle particular per les vies, aquestes que estan afectades per la cursa, i que en cas de ser necessari d'haver de passar d'una banda a l'altra de la ciutat, diguéssim, doncs fer servir les vies alternatives com serien la Ronda Oest o la mateixa Gran Via.
I si no, també doncs, es recomana agafar el ferrocarril. Un cop passin els ciclistes per aquí Sabadell, Avellan també explica que l'obertura al trànsit serà prou ràpida.
L'obertura serà ràpida perquè el pas per la ciutat serà menys de 5 minuts, vull dir, són unes coses que seran molt ràpides, i a partir d'aquí s'obrirà. Aquesta obertura, tot i que sigui una obertura, no implicarà que la circulació sigui fluida immediatament, però sí que és veritat doncs, que un cop passin els ciclistes, obrirem, i amb el desplegament que està previst per part de Policia Municipal, que estem parlant d'un voltant de 71 agents, doncs el que es farà és intentar regular totes les vies afectades doncs, aquesta normalització del trànsit.
Són declaracions de Pere Avellan al programa Al Matí, on també diu que fem un seguiment de les xarxes socials per saber exactament el moment l'estat de les vies. En l'aspecte esportiu, Adri, només dir que el colombià Miguel Ángel López és el líder de la general, després que ells vestís en guanyar l'etapa en final a la Molina, que té 16 segons d'avantatge respecte al segon Adam Yates i 17 sobre el seu compatriota Egan Bernal. El millor classificat espanyol i català és Marc Soler, que és desè, però amb més de 2 minuts i mig del líder, i que l'etapa d'avui, que sortia de Puigcerdà i, com dèiem abans, acaba Sant Cugat, de moment hi ha una escapada a 4 corredors, on hi estan André Amador, Sharman, Lindemann i TJ Van Garderen. Finalment, només dic aquí, Adri, com deies, de moment relativa tranquil·litat, però d'aquí una estona tots aquests carrers que hem esmentat estaran tallats.
Doncs moltes gràcies. Tornes a dinar, no? Per això, Sergi, per aquí?
Ara, en una estoneta vinc i després ja ens acostarem de nou aquí a les Rondes de Mera a veure el pas dels ciclistes per als carrers de Sabadell.
Amb algun favorit, per això, preferit teu, dic, no de cara a la victòria, no et demano un nas periodístic per veure qui guanyarà Sant Cugat, sinó algú que et faci especial il·lusió, no?
A mi sempre em fa especial il·lusió seguir a David de la Cruz, però com que el tenim en una altra cursa de la qual ara parlaràs, Adri, i la veritat és que no tinc una preferència especial per algun dels ciclistes que passaran per avui a Sabadell.
Diu Pau Vituri, des de la redacció m'ha semblat escoltar-lo aquí a l'estudi, que Bernal, que aquest és el bo. Una abraçada, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Deia ara el Sergi que tenim el sabadellenc David de la Cruz, no a la volta, però sí competint, és a la Settimana Internacional di Coppi e Bartali, una cursa italiana per a etapes que va començar, com us dèiem, aquí a l'Hotel Suís fa 2 dies i que acaba diumenge. Avui es disputa la tercera etapa amb sortida i arribada a la ciutat de Forlì i amb De La Cruz cinquè a la general a 26 segons del líder de l'australià Lucas Hamilton. L'espanyol del Movistar Mikel Landa es va imposar l'etapa d'ahir i és just per sobre la general d'un De La Cruz que ahir es va saber sobreposar a un problema mecànic. Per no perdre gaire temps, el ciclista de l'Sky va punxar una roda a l'última volta del circuit a Sogliano al Rubicone, però amb una dura persecució va aconseguir reenganxar-se al grup. El seu company de files, Diego Rosa, no va tenir tanta sort i també amb una punxada va arribar més d'un minut de Landa. Recordem Rosa, vigent guanyador de la prova, dorsal número 1 d'aquesta Settimana Internacional di Coppi e Bartali. La jornada d'avui, per cert, serà un altre circuit que inclourà la pujada a la Roca del Caminate 7 cops, un port de poc més de 3 quilòmetres al 6,5% i que es preveu que acabi d'aquí a 1 hora aproximadament.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Del ciclisme d'Itàlia i de David de la Cruz, tot i que parlar també de la volta aquí a Sabadell, al bàsquet, perquè el bàsquet Pia intentarà aprofitar el seu gran estat de forma per seguir escalant posicions a la Copa Catalunya i apropar-se a la permanència. Després de vèncer el líder, el Ripollet, a casa la setmana passada al carrer Garcilaso, ara els escolapis visiten demà la pista del segon classificat del grup, el Badalonès. Un altre partidàs, i en un dels pavellons al qual feia referència ara fa un moment quan parlàvem amb l'Enric Campos, el Tomàs Jofresa, com és el pavelló de la Plana. Per cert, l'últim cop que els de Jaume Prat van estar sobre el parquet d'aquella pista va ser fa 2 setmanes i les coses van anar prou bé, ja que la Pia va derrotar els maristes Ademar, que també juga a les mateixes instal·lacions badalonines, després de no fer-ho durant 3 mesos com a visitants als escolapis. Damià Páez, autor de 25 punts la darrera jornada, ho recorda, però això sí, avisa de la dificultat d'aquest diferent rival.
Els dos de dalt ens toquen consecutius, un l'hem tret a casa, molt important. Allà a la Plana ja hi vam anar la setmana passada i ens va costar molt contra Maristes. Badalonès és un equip molt difícil, amb molt bons jugadors i bueno, seguim la dinàmica que portem i sobretot disfrutar-ho i lluitar-ho, que és el que hem de fer.
Tot i sumar tres victòries consecutives, la Pia no pot relaxar-se, ja que la zona de promoció de permanència la marca la S i és a només un triomf de diferència. Per això Paez convida l'equip a seguir amb la mateixa intensitat.
Completament, vull dir, estem encara a la pomada, que es diu, estem allà baix, a mitja taula, però vull dir que estem a molt pocs els de baix, també els de dalt ens queden molt amunt, però bueno, estem allà en una, ara mateix en una zona còmoda, però si ens relaxem sabem que aquesta lliga és molt dura i tots els equips et poden guanyar, des del que està l'últim classificat fins al primer, pot passar el que sigui, i s'ha d'estar sempre i fins al final, aviam si podem seguir sumant victòries.
Esperant encadenar una nova victòria, ben trencat ja la ratxa com a visitants, afrontarà el partit del bàsquet Pia demà a 5:45 a la pista del Badalonès.
Hola, sóc Xavi Andreu, periodista esportiu, entre moltes altres coses, i per tant, cada dia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell per estar ben informat de tot el que passa a l'esport de la nostra ciutat.
Els últims minuts del programa els dediquem al món del waterpolo perquè demà a les 6 de la tarda hi haurà derbi d'aquest esport entre Sabadell i Terrassa, en aquest cas a les instal·lacions de l'àrea olímpica Garenca, el natació Terrassa, i un duel que arriba en moments contraposats pels dos equips. Els homes de Quim Colet, si no passa res estrany, acabaran la fase regular com a setens i es podrien trobar el playoff amb els terrassencs, ja que ara mateix són segons i, com sabeu, en el món del waterpolo el primer juga contra el vuitè, el segon contra el setè i així respectivament. Ara bé, per agafar-nos a un argument positiu, les sis últimes visites de l'Astralpool a Terrassa han acabat amb victòria. Per tant, bons precedents als quals aferrar-nos pensant en aquesta visita de demà a la piscina del Terrassa. Un partit que segur serà especial, entre d'altres, per exemple, en ve el cap a l'Òscar Carrillo, però també pel Sergi Cabanes, que com a cadet va jugar dues temporades al Terrassa i que sempre ha parlat molt bé del Didac Covacho, de l'entrenador del Club Natació Terrassa. Un Sergi Cabanes que ha estat convocat, notícia de les últimes hores, per l'Europa Cup a Zagreb, a Croàcia, que es disputa d'aquí a 7 dies. Debut complicat, això sí, contra Sèrbia en la reedició de la final de l'Europeu. Per tant, derbi demà a la piscina del Terrassa, aquest Terrassa-Sabadell intentant fer bona la història dels últims precedents i just després marxarà cap als Balcans per disputar aquesta Europa Cup, l'internacional del natació Sabadell, Sergi Cabanes. Parlant de l'Europa Cup, 7 waterpolistes del natació Sabadell femení debuten aquesta tarda als quarts de final d'aquesta competició, que en categoria femenina no és a Croàcia, no és a Zagreb, sinó a Itàlia, a Turí. La selecció espanyola s'estrena contra Holanda, l'actual campiona d'Europa, amb l'obligació d'aconseguir medalles si volen ser presents a la superfinal de la Lliga Mundial. L'altra combinació és arribar a semifinals i si Hongria també supera l'eliminatòria de quarts, Espanya ja estaria classificada perquè la superfinal es juga aquest any a Budapest, a Hongria, i el combinat magiar hi serà com a equip organitzador. En qualsevol cas, també repetirà el primer bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio. Recordem que les waterpolistes convocades per Mikioka del Sabadell han estat les habituals: Laura Ester, Mati Ortiz, Ani Espar, Bea Ortiz, Maika García, Judith Forca i Paula Leiton. A l'Europa Cup també es posarà a prova la nova normativa del waterpolo. Polo, entre els canvis més destacats, hi ha la implementació d'un sistema de videoarbitratge o el porter-jugador. A més, baixa el temps de possessió a 20 segons després d'un córner, d'un xut rebotat o d'una expulsió, i també es redueix el descans de la mitja part o el nombre de temps morts. El partit d'avui de quarts de final entre Holanda i Espanya, la nova normativa, començarà a les 5 de la tarda i en cas de guanyar les de Mikioka s'enfrontarien demà a les semifinals a Itàlia.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Un hotel suís que pel que fa a l'edició d'avui d'aquest divendres 29 de març del 2019 arriba al seu punt final amb el Toni González enviant-vos un petonarro des del control de so. De seguida el podeu trobar a @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.